Bona tarda, són les dues. Arriba el permís per tenir pis turístic.
Notícies migdia. Pau Duran.
Sabadell i 15 poblacions més del Vallès Occidental donaran una llicència urbanística municipal per obrir un pis turístic. Tot i que ara mateix cap sobrepassa el límit que fixa la Generalitat de Catalunya, la consellera de Territori, Esther Capella, diu que aquesta regulació era una mesura àmpliament sol·licitada.
Perquè els ajuntaments és una demanda generalitzada i només mirin vostès quants ajuntaments ja han fet moratoris i, per tant, ho han congelat, no? la possibilitat de que hi hagi apartaments turístics en el seu municipi, generant això, si se'm permet, una situació de monopoli.
Podrà haver-hi 10 pisos per cada 100.000 habitants. A partir d'aquí, feu comptes. Els permisos tindran una vigència de 5 anys. En aquest informatiu, però, repassarem altres temes de l'actualitat sabadellenca, com, per exemple, les reaccions dels candidats a síndic de Greuges a la proposta que ho sigui Josep Escartín, la reobertura de les passeres metàl·liques sobre el riu Ripoll imminent i llibres, dibuixos i músiques a la nostra ciutat, sota els paraigües del Museu d'Art o l'Ambassat, per posar-ne alguns exemples. Tot això ho repassarem amb el talent de la Beatriz Aguilar al control tècnic i la feinada dels companys informatius.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Comencem intentant saber com se circula ara mateix el transport públic. Anem fins al Transmet. Albert Garran, bon dia.
Què tal, bon dia? Doncs avui dimecres parlem en principi de normalitat a la majoria de la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana, on sí que és veritat que a primera hora del matí a la línia L5 de metro ha funcionat parcialment i amb alguna irregularitat per alguna incidència, en aquests moments ja solucionada. D'altra banda, destaquem des de fa una estona que Rodalies ha notificat afectacions a la línia R4 que poden superar els 15 minuts, ocasionades pel robatori de cable a la zona de Martorell. I finalment recordem també que degut a les obres de desdoblament de la línia R3 i el tall produït per aquesta entre les estacions de Parets del Vallès i el Figaró, aquells usuaris afectats es recomanen que consultin els serveis alternatius disponibles. Ara sí, de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Bon dia, Albert. Pel que fa a la circulació amb trànsit privat, veiem que a l'entorn de l'AP7, en el terme de Barberà del Vallès, hi ha algunes complicacions en sentit nord, 2-3 quilòmetres, de fet, 5 gairebé, mira, veig ara que puja 5 quilòmetres de circulació amb congestió anant en sentit Girona a l'AP7, també en sentit sud, cap a Tarragona, veiem 2 quilòmetres de congestió, i pel que fa a la B30, també 3 quilòmetres i mig ara mateix en sentit nord cap a Girona, perquè hi ha un carril tallat. La resta, de moment, precaució, però tranquil·litat.
La notícia del dia.
Sabadell és un dels 262 municipis de Catalunya en què caldrà sol·licitar una llicència urbanística municipal i una autorització turística abans d'obrir un pis turístic. És la nova regulació que ha presentat la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de frenar el creixement desmesurat d'aquest tipus d'allotjaments. Segons les dades del govern català, Sabadell no supera el topall fixat. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Per volum de població, la ciutat podria arribar a tenir 20 pisos turístics, ja que la ràtio de la Generalitat estableix que n'hi pugui haver 10 per cada 100.000 habitants. A banda d'aquesta limitació, també serà necessari tramitar una llicència específica, que a més s'haurà de renovar cada 5 anys. Uns permisos que gestionaran directament els ajuntaments dels 262 municipis afectats per la nova regulació. La consellera de Territori, Esther Capella, afirma que la normativa és prou sòlida jurídicament per tal que no quedi en suspens en cas que els propietaris la puguin recórrer.
Tenim competència exclusiva, també la teníem i la tenim en matèria d'habitatge, també la teníem en el seu moment en relació als arrendaments i, per tant, també quins havien de ser doncs, els requisits de la contractació, en aquest cas, d'un contracte d'arrendament. En tot cas, el Constitucional va dir que nosaltres no podíem condicionar el preu, però que sí que teníem competència en quant a la regulació de com havia de ser el contracte de lloguer.
Capella també ha insistit que la regulació era necessària tal com havien reclamat els alcaldes de les poblacions més afectades per l'elevada concentració de pisos turístics.
Era un tema que s'havia d'abordar, primera, perquè generava doncs, una situació d'inseguretat jurídica, perquè els ajuntaments és una demanda generalitzada i només mirin vostès quants ajuntaments hi han fet moratòries i, per tant, ho han congelat, no? la possibilitat de que hi hagi apartaments turístics en el seu municipi, generant això, si se'm permet, una situació de monopoli, de no concurrència, per tant, puguent vulnerar la normativa europea en tema de llibertat de mercat, i en aquest sentit la Generalitat ha posat fil a l'agulla.
La nova normativa afecta un total de 16 poblacions del Vallès Occidental, entre les quals hi ha Sabadell. Cap d'elles, però, sobrepassa actualment el nou límit fixat per la Generalitat.
En el darrer pla d'allotjaments turístics del Vallès Occidental, que data de 2018, a Sabadell hi havia aleshores un total de 85 habitatges d'ús turístic, 50 registrats i 35 que no ho estaven, amb 369 places disponibles. Aleshores, Sabadell concentrava el 19% dels pisos d'ús turístic de la comarca, només per darrere de Sant Cugat. La major concentració d'aquests allotjaments es troba al centre, a la Creu Alta, Castellarnau i al sud de la ciutat.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Més arrelament al territori, més transparència i més proximitat a la ciutat. Aquests són tres dels eixos en què es basa el projecte de Josep Escartín per la Sindicatura de Greuges de Sabadell. Escartín ho ha dit aquest matí durant una entrevista al Cafè de la Ràdio, l'endemà que el govern municipal l'hagi proposat per tornar a ocupar la sindicatura.
Josep Escartín també ha recordat que durant els 12 anys que va estar al capdavant de la institució, dos mandats sencers, més dos anys en funcions, la seva feina va ser pràcticament voluntària. I és que era just quan es va crear la figura del síndic municipal. Per això creu que ara, amb dedicació exclusiva i amb un equip més ampli a l'oficina, podrà desenvolupar la tasca amb molta més intensitat.
M'hi podré dedicar plenament, m'hi podré dedicar tot el dia, i això també farà que pugui treballar moltes més coses de proximitat que ja havien estat en el seu moment, i que ara penso que cal tornar-hi i poder centrar molt, que poder tornar a portar molt aquesta institució al que és Sabadell i Sabadell i Sabadell, no? És a dir, que sigui realment una feina per la ciutat i pels veïns i veïnes de Sabadell. I poder-ho fer ara, amb totes les hores del dia, em ve molt de gust.
Escartín ha assegurat que vol respectar els temps del procés i no dona res per fet fins que no passi la votació del dia 27 de novembre al ple. El futur síndic encara no ha parlat amb la síndica en funcions, Eva Bellant, per fer el traspàs.
Precisament, Bellant també ha passat avui pel mateix programa, on ha afirmat que no entén la decisió del govern municipal de no deixar-la exercir com a síndica municipal un mandat més.
Una mica descol·locada, la veritat, perquè no m'esperava pas que una síndica que pot funcionar un mandat no l'acabi fent, no? Que és el que ha passat en totes les sindicatures catalanes. No acabo de veure cap raó objectiva, no? que hagi fet de posicionar-se clarament per una candidatura de l'altra persona.
Eva Bellana ha afirmat sentir-se molt orgullosa de la feina feta fins ara i ha tret pit dels resultats assolits. Segons ha detallat, la meitat de les actuacions d'ofici que la institució ha fet des de la seva creació, ara fa 17 anys, s'han obert durant el seu mandat. Bellana també ha retret l'executiu que en ple debat sobre la llei municipal de síndics al Parlament, que limita a dos mandats la figura d'un mateix síndic, s'hagi elevat al ple una persona que va exercir el càrrec durant 12 anys.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Cal treballar la salut mental dels infants refugiats sense descuidar la seva educació acadèmica. Aquesta és la principal conclusió a la que ha arribat un equip d'investigació de la UAB i que ara ha fet arribar al Parlament Europeu a través d'un recull d'accions. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Sí, una d'elles és reestructurar les classes dividint els alumnes en grups molt reduïts i incorporar actors a la comunitat per treballar de manera simultània l'educació formal i la informal. Teresa Sorde és una de les investigadores de la UAB i ha explicat el resultat de fer això al programa El Cafè de la Ràdio.
El que un professor aconsegueix fer-ho en una hora es multiplica per quatre, perquè els estudiants acaben fent quatre activitats, no? I a més ajudant-se entre ells, no? Per tant, no només treballem les matemàtiques, l'anglès o el català, sinó que també treballem la solidaritat, no? I també treballem l'amistat, no? I tot aquestes relacions socials de qualitat que també tenen una influència màxima, no? En els aprenentatges.
Totes les accions que proposen van encaminades a trencar amb el prejudici que aquest col·lectiu primer necessita restablir la salut mental i després ja estan preparats per aprendre les lliçons que es transmeten a la resta d'infants i joves refugiats.
I les noves passeres metàl·liques del Ripoll ja estan a punt. Les obres de substitució de les dues estructures ja han acabat amb l'objectiu que es puguin reobrir el pas de vianants a mitjans de mes. Les passarel·les de Cal Grau i el Molí Fontanet a l'altura de Torre Romeu portaven tancades des d'abans de la pandèmia per problemes de seguretat.
Els treballs que van començar al gener, que havien d'estar enllestits en 4 mesos, s'han allargat fins a l'octubre, segons ha confirmat l'Agència Catalana de l'Aigua, Ràdio Sabadell. Ara ja han acabat. Amb tots, els accessos a les dues passeres continuen tancats, tot i que alguns vianants hi passen igualment a l'espera que l'Ajuntament de Sabadell faci la recepció formal de les obres, moment en què les dues estructures metàl·liques passaran a ser de titularitat municipal. El projecte ha suposat una inversió de més d'1 milió d'euros per part de l'AC encarregada dels treballs. La renovació de les passeres de Cal Grau i el Molí Fontanet s'ha tirat endavant perquè els pilars de formigó que les sostenien presentaven fissures i perquè els cables tensors que les aguanten també eren inestables.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies. Cultura.
La Setmana del Llibre de Sabadell torna per segon any consecutiu i ho fa amb ganes. En la segona edició hi haurà 2 dies més de programa i aquest estarà molt ben farcit de signatures, presentacions i també d'altres activitats com, per exemple, Júlia, concerts en petit comitè.
El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha explicat aquest matí en una roda de premsa al Casal Pere IV, on se celebraran pràcticament totes les activitats, com han preparat la segona edició de la Setmana del Llibre de Sabadell.
Fem una ampliació de 6 dies a 10 dies en aquesta segona edició. A més, hi ha una implicació molt més important de moltes més autores i autors, perquè ara, clar, hem tingut tot un any per treballar-ho, per tant, hi participa més gent. I el que hem fet també és buscar una estructura molt més preparada, en el sentit de que tenim una novetat, tenim després les taules rodones, que a més, aquesta vegada s'han pogut situar per gènere, per tant, cada dia és un gènere diferent, i després hi ha un espectacle final.
Començarà el 18 de novembre, el dissabte de la setmana que ve, i acabarà el dia 28. Durant aquests 10 dies passaran pel Casal Pere IV una 60ena d'escriptors sabadellencs, com Blai Felip o Gemma Merino, però també hi haurà conferències, una taula rodona amb periodistes locals i diferents activitats més.
El segon volum d'àlbums Versàlia arriba acompanyat d'una exposició d'obres del pintor sabadellenc Ramiro Fernández de Saus, que s'inaugura avui, Núria, al Museu d'Art.
S'hi poden veure els 24 dibuixos originals de l'artista creats per l'obra poètica de papers de Versàlia. Aquest segon àlbum es titula Ànima Cos, un concepte que Ramiro Fernández va relacionar de seguida, com apunta el programa al matí.
Que no són dibuixos que il·lustrin els poemes, sinó que hi ha com una convivència entre les imatges i la poètica dels... La poètica de les imatges i la poètica dels poemes, no?
L'obra del pintor acompanya els poemes aportats per 36 escriptors de papers de Versàlia. Amb la mostra, l'entitat vol que aquestes creacions vagin més enllà de l'obra escrita. La presentació de l'àlbum Ànima Cos i l'exposició serà aquesta tarda a les 6 al Museu d'Art i constarà de la lectura de poemes per part d'alguns dels col·laboradors en aquesta obra.
I ja sabem alguns dels noms del Festival Ambassa de maig de 2024 que acompanyaran els Antònia Font.
Ja tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es vostre animat.
Es tracta de Clara Aguilar, Alfie Chu, Maria Hein, Dalila, Rusowski i el fins ara líder dels Manel, Guillem Gisbert.
Que en un parell de setmanes traurà al mercat els seus primers singles i revelarà el secret sobre què es podrà escoltar d'ell a la 16ª edició del Festival Independent del Vallès, ja que han tingut confiança cega en l'artista per programar-lo sense tenir encara les novetats. Dijous 16 de maig amb Antònia Font serà l'únic dia del cap de setmana que tornaran les cadires a l'amfiteatre. Una experiència que el director del festival, Arnau Solsona, recorda el programa El Cafè, que ja s'havia fet abans.
Això ho vam fer el 2020, any de Covid. Va ser una experiència i allà hi vam posar doncs, justament Manel, Maria Arnal, Sidoní i la Rigoberta. Tot va ser en un amfiteatre del Parc Catalunya i vam posar les cadires de fusta.
Després de les festes de Nadal, nova tanda d'anuncis de grups de participants.
El temps.
Set clar sobre Sabadell, què ens espera per les pròximes hores? Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bon dia. De moment, la tranquil·litat impera a tot el país i només estan arribant alguns núvols prims que el que estan fent és decorar el cel, aquests núvols més esfilagarsats, sobretot a les comarques de Tarragona, del Pla de Lleida, i algun núvol més baix, fruit de la mateixa humitat, que està apareixent entre la costa sud de la costa gironina i la costa barcelonina. La temperatura es va enfilant, però igualment l'ambient encara és força frescal, sobretot a la Catalunya central, en alguns altiplans com el de la Segarra, el Mollanès, el Lluçanès. La temperatura encara li costa de pujar i, de fet, aquesta tarda poc passarem dels 10 o 12 graus en aquelles contrades. En canvi, a gran part de Girona i les comarques de la costa estarem ja màximes al voltant dels 17-18 graus. També aquesta tarda es reforçarà el vent de Garbí, especialment a la Costa Brava, fent que hi hagi maror. Atenció, perquè aquesta matinada i demà al matí ens creu en front. Per tant, el dijous al matí sí que plourà a tot el país, però ho farà poc. I, a més, a partir del migdia de dijous, aquests núvols es començaran a trencar força. Us seguirem a la xarxa.
Nosaltres marxem. Més informació en els punts horaris de 4, 5, 6 i 7 d'aquesta tarda, puntualment a Ràdio Sabadell. Podeu complementar la informació a la nostra web radiosabadell.fm i a partir de demà a les 9 al programa El Cafè. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm